Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Pena màxima de 20 anys de presó per Dominic Pelicot per la violació de la seva dona durant gairebé una dècada. 50 dels 51 acusats, que també la van violar sota els efectes de la submissió química, han estat condemnats a penes d'entre 3 i 12 anys de presó. Anem en directe a Avinyó, enviada especial. Roser Pereira, bon dia.
Hola, bon dia. Com deies, 20 anys de presó per Dominic Pelicot per un delicte de violació amb agreujant de parentiu i submissió química. La resta d'acusats, 47, són culpables de violació amb penes que van dels 3 als 12 anys de presó. Dos culpables d'intent de violació i dos més culpables d'agressió sexual. Els hi han rebaixat la condemna perquè la fiscalia demanava de 4 a 18 anys. El deixeble de Pelicot, que també va drogar la seva dona, l'han condemnat a 12 anys. Dos dels acusats podrien quedar en llibertat. Als tribunals els hi han dit també que no podran estar en contacte amb menors. Les feministes han celebrat amb aplaudiments i crits d'alegria la condemna i Giselle està just ara parlant a la sortida de l'actualitat del veredicte aquí al Hall dels Jutjats. Roser Pereira Moragues, Catalunya Ràdio, Jutjats d'Avinyó a França.
Més notícies, Sara Riera.
Votació definitiva avui al Congrés del paquet fiscal del govern espanyol que pot tornar a dividir la majoria que dona suport a Pedro Sánchez i que s'ha tornat a embolicar per una esmena del PP introduïda al Senat per derogar l'impost a les energètiques. El PNB finalment hi donarà suport. Madrid, Paula Brujats.
Bon dia, el PNB està disposat a donar suport al PP i Vox i Junts encara no diuen què faran si un dels dos grups s'hi suma, sortirà endavant el text del PP per derogar l'impost a les energètiques. El govern espanyol però ho minimitza, diuen que passi el que passi avui. La Moncloa manté els plans d'aprovar l'impost dilluns que ve al Consell de Ministres, com han promès Esquerra i Bildu, tot i que són conscients que Junts el vetarà més endavant quan s'hagi de portar al Congrés i que aquest impost està condemnat a mort. En tot cas, passi el que passi, si el PNB, Junts i el PP s'alien avui, segellaran una nova derrota parlamentària al govern de Pedro Sánchez en aquest ple, que és l'últim d'aquest any. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Volodymyr Zelensky fa una crida a la unitat dels Estats Units i Europa per salvar Ucraïna davant el risc que Donald Trump els retiri l'ajuda. El president ucraïnès participa en l'última cimera de l'any dels 27, que també aborda el canvi de règim a Síria. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Última cimera de l'any amb el focus d'entrada en Ucraïna i enmig de les especulacions sobre unes eventuals negociacions de pau. Zelensky és a Brussel·les, on ahir va negociar més sistemes de defensa aèria amb aliats clau de l'OTAN i avui es reuneix amb els 27. Vol ajuda per la seva indústria de defensa, però també posa la mirada en que l'arribada de Trump no comprometi el suport a Ucraïna.
Crec que hem de comptar un altre cop amb la unitat entre els Estats Units i Europa. És molt difícil donar suport a Ucraïna sense l'ajuda americana.
Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Brussel·les.
L'expresident del Barça, Sandro Rosell, confia que la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya, que s'està fent al Congrés, acabi aclarint qui hauria ordenat investigar-lo. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'endemà de declarar en aquesta comissió, Rosell ha comparat els seus 2 anys de presó preventiva amb els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez.
Confio una mica perquè aquest cop el que mana el govern espanyol, que és el Pedro Sánchez, ha aprovat la medicina. Amb causes que semblen de el que dirien els castellans de Chichinabo, doncs també li estan començant uns processos penals bestials. Com que ell està provant la medicina, suposo que és la manera de que digui, ostres, doncs això, cuidado, que això afecta a tothom, incluït a mi.
S'ha solucionat la incidència al canvi d'agulles de l'estació de Castelldefels, que ha provocat problemes fins a mig matí a tota la línia R2 i els trens regionals cap al sud. Segons Adif, s'ha restablert la circulació, que fins ara es feia per via única entre Gavà i Castelldefels i que progressivament permetrà que es recuperin les freqüències. Anem a Castelldefels, David Àngela.
Bon dia. Tot i que el servei s'ha normalitzat a 9:15 del matí, el trànsit habitual encara s'està recuperant. A les andanes de Castelldefels, a banda i banda, passatgers tips d'aquesta mena de situacions reiterades.
Molt malament, la veritat. Retards de més d'una hora i si et planteges canviar de feina.
I esto no es hoy, ¿eh? Esto es...
Es habitual. Cada dia un poc menos o más, 10, 15, 20 minutos y por la noche otro tanto.
És que ja fa un temps que vens aquí i no saps quin tren has d'agafar, si vindrà el que està previst, si no vindrà.
L'avaria aquí a Castelldefels, una incidència en el canvi d'agulles, ha obligat els combois a circular per un tram de via única. Això, evidentment, ha reduït el trànsit mentre els viatgers s'acumulaven a les andanes. David Àngela, Catalunya Ràdio, Castelldefels.
Esports Montserraia.
Victòria i lideratge de grup per al Barça a la Champions femenina de futbol. Les blaugranes es van imposar ahir 3-0 al Manchester City amb gols d'Aitana Bonmatí, Clàudia Pina i Alexia Putellas. De cara als quarts de final, que se sortegen el 7 de febrer, es poden creuar amb el Madrid, el Wolfsburg o el Bayern de Munic, evitant l'Olympique de Lió, el Chelsea o l'Arsenal. L'Espanyol es manté a la zona de descens de la Lliga després d'empatar un a casa davant el València, gol de Puado. Els blanquiblaus són tercers per la cua amb 15 punts. A un de la salvació, diumenge, juguen al camp de les Palmes. Avui el Girona fa un últim entrenament abans de jugar demà davant el Valladolid. En bàsquet, l'Uni Girona rep el Campobasso italià a la tornada dels 16ens de final de l'Eurocopa a 8:15 i per Esport 3. A l'anada van guanyar de 2 punts. A l'Eurocopa masculina, el Joventut manté opcions de passar a play-off de 8ens de final. Van guanyar el Sopot polonès per 92-89. I a la Lliga d'handbol, el Granollers se situa 5è a la classificació després de superar el Nava de Segòvia per 38-33.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Mi Mario no está aquí, que está en la guerra de Francia. Mi Mario no está aquí, que está en la guerra de Francia. Buscando con un candil.
Madrid, any 1915. En un cafè clandestí canten La niña de los peines, que ara sentim de fons. Entre el públic hi ha Alonso Torquemada, un periodista atormentat i addicte a l'absenta, que afronta una perillosa investigació. Creu que l'incendi que ha arrasat el Tribunal Suprem ha estat provocat per destruir un sumari que posaria en dubte la legitimitat del regnat d'Alfons XIII. Francisco Marco, què tal? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Expert en investigació privada i seguretat, doctor en dret, advocat i màster en dret de societats, també CEO de la consultoria de riscos i intel·ligència empresarial de Marco Company, dins la qual hi ha la coneguda agència Método 3. Avui ens acompanya perquè, bueno, no fa ni un mes, no?, que has publicat aquest llibre.
Sí, mes i mig.
Mes i mig. El Sumario, una novel·la històrica basada en fets reals i reials, també, no? Per què has fet aquest llibre?
Doncs estava investigant, havia fet el meu últim llibre, i estava investigant sobre el que podria escriure, no? I vaig començar a veure si hi ha alguna cosa estranya que no s'hagi investigat, i volia fer alguna cosa de no ficció, no? Per intentar desentranyar algun tipus de cosa del passat, no?, que no es conegués la realitat. I em vaig trobar amb l'incendi del Tribunal Suprem a 1915. Clar, el que vaig pensar és com no sabem que el Tribunal Suprem, no?, on tothom té la imatge, no?, dels presos polítics durant el procés anant cap allà, i com pot ser que això tingui...
Que no ho sapiguem, no?, que no ho tinguem a la memòria.
I vaig començar a investigar i em vaig trobar amb això, no?, amb un sumari que afectava la Casa Reial, Alfons XIII i Alfons XII, que va desaparèixer allà, i vaig començar, vaig profunditzar, i em vaig trobar que la República es va intentar posar una querella contra Alfons XIII per aquesta causa, i el Tribunal Suprem, durant la República, va dir no se puede seguir investigando porque un documento se quemó en 1915 en el Tribunal Supremo. Llavors, clar, vaig pensar...
Per què?
Una causa judicial que no es pot investigar, que es va cremar, i de sobte vaig trobar el sumari original que suposadament s'hauria cremat a 1915, ja el tinc jo, al despatx.
I com t'arriba un sumari com aquest?
El vaig comprar en una subhasta de manuscrits, i vaig continuar la investigació i vaig trobar que hi havia quadres que s'haurien d'haver cremat, i que estaven a 1994, es van intentar subhastar en una casa de subhastes de Madrid un d'aquests quadres que suposadament es va cremar a 1915, i que en un museu, al Museu Cerralbo de Madrid, es va trobar un d'aquests quadres de 7 metres de llarg i 4 d'ample, trossejat en 21 trossos, i que es va trobar dintre dels magatzems, no?, d'aquest Museu Cerralbo. Llavors, clar, si jo trobo un sumari que suposadament es va cremar i es troben quadres, es va incendiar, no es va incendiar, es va robar...
Es va robar abans d'incendiar? què hi ha darrere aquest incendi, no?
Exacte.
I aquest sumari, què és el que amagava? Jo vaig fer preguntes que no sé fins a quin punt podem explicar, perquè si no farem una mica d'espoiler del llibre.
No. El sumari amaga a dos fills...
A França, no?
Adulterins, d'Alfons XII, un d'ells més gran que Alfons XIII.
Per tant, hi podia disputar la corona.
Exacte. Mm. I amaga tota una sèrie de lío de faldes del rei Alfons XII amb una cantant d'òpera.
Que això no ens sorprèn dels Borbons, diguéssim.
No, això és molt, molt actual. Només hem de parlar de la Corina, del Villarejo i de la Bàrbara Rey i ja trobarem els paral·lelismes, no? I quan un profunditza es troba també amb un xantatge, amb un contracte, amb uns diners, amb uns pactes on aquests dos fills no podien dir que eren Borbons. Bueno, la vida actual, no, també?
Sí. Clar, has fet una feina, t'haig de dir, d'investigació i documentació impressionant, en el que has descobert moltes coses, seguint el fil de tots aquests possibles sospitosos de l'incendi, i reduint també, a mesura que es van descartant coses, diguéssim, els sospitosos. Quant de temps has tardat a escriure aquest llibre?
És un llibre que he tardat quasi 3 anys, d'escriptura any i mig i de documentació un any i mig més.
I surten escriptors polítics com Pablo Iglesias, per exemple, anarquistes, borratxos, prostitutes, policies sinistres... O sigui, descrius un Madrid de principis del segle, i un rei, per cert, molt aficionat a la pornografia, amb una precisió molt, molt interessant, perquè no tenim aquesta imatge, tampoc, de què era aquell Madrid del segle passat, no?
Sí. Ara estava pensant que l'últim document que vaig trobar important el vaig trobar a França, perquè un dels advocats que van contractar aquests dos nens era francès i vaig trobar el fons de documentació, no? Si he arribat a saber, fins i tot, hi ha un edifici molt important en aquest llibre, que és el carrer Amor de Dios número 2 a Madrid, perquè es va traslladar d'allà al Suprem en aquest edifici, i vaig arribar a saber fins i tot en què cobrava el porter, com es deia, el porter, què pagava cada un dels inquilins previs al canvi de... O sigui, el meu despatx va arribar a ser... Si això hagués sigut una investigació d'any i mig, m'hagués forrat, perquè, vamos...
Vas treballar molt.
He treballat molt, però crec que al final... quan un llegeix un llibre històric, una novel·la històrica, el que vol saber és com eren les persones, no? I quan guanyaven, com no guanyaven, sí. Com es deien,
posar-te
per on caminaven...
Perquè el context, entendre per què es feien aquelles coses.
Sí, el plànol de Madrid de 1915 el tenia immens mentre escrivia, no? I per poder anar fent els recorreguts que havien de fer els personatges, no?
Tu t'has posat una mica en la pell del periodista? Salvar les distàncies, perquè és anarquista, és addicte a l'absenta, i a la cocaïna líquida, per cert.
Sí. A veure, jo si no hagués sigut detectiu, hagués sigut periodista. Ho tinc molt clar, perquè és una professió que m'encanta, és una professió amb la que em sent... Els íntims amics meus són periodistes, i clar que m'he posat a la seva pell, no? Hi ha una primera imatge al llibre, no?, on estan tots els periodistes mirant com es crema el Suprem... sense moure el llapis, no? I aquest periodista està anant d'una cafeteria a una altra intentant entrar al lloc on s'estava cremant, no? I jo seria aquest periodista, el periodista que es mouria i no el periodista que escriuria el que és el BOE, no? I sí, he intentat posar-me a la seva pell, però el que més m'agrada d'aquest periodista és d'on treu les fonts d'informació, no? Aquí sí em sento molt reflexat. Jo no sóc el típic detectiu de fonts d'informació d'estar amb un ordinador i parat al despatx, sinó que sóc una persona que té fonts d'informació tot arreu. I aquest periodista, la seva millor font d'informació és una de les grans prostitutes de Madrid d'aquells anys, no?, de 1915. I jo me l'imaginava, no?, entrant al prostíbul i parlant amb la gent i amb el fum, no?, perquè en aquella època es podia fumar, òbviament, i fumava tothom, amb el fum allà i obtenent tots els rastres d'informació, no?, que sortien allà. I clar, tu t'imagines els grans periodistes d'aquella època, els prostíbuls, per perquè era un altre món. Només han passat 100 anys, però era una altra forma de viure. No? Mm.
Clar, hi ha molts personatges i fets que són reals, que és la gràcia també d'aquest llibre. Fins i tot hi ha un fantasma que és real.
Lo del fantasma, en l'època del procés, un abogado me dijo: hostia, ¿tú sabes que hay un fantasma en el Tribunal Supremo? Digo, hombre, deben haber muchos más fantasmas de los que nos imaginamos, ¿no?
Y a más sitios.
Pero no, va a explicar y... No, tío, que en serio, que los magistrados del Supremo escuchan un fantasma, y vaig començar a investigar, y sí, hi ha un fantasma, i jo, ara sí farem un spoiler, descobreixo qui és el fantasma del Tribunal Suprem, no? Mm.
No et preguntaré per quina conclusió arribes, sobre si l'incendi va ser provocat o no per Alfons XIII, però escrius al llibre una frase que és: a la vida només existeix una veritat, la judicial, i només el que es pot provar existeix.
Pues ha sido a encontrar una de las frases que más utilizo en mi vida privada. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Eso se entiende muy bien en las discusiones con los hijos. Los tuyos son pequeños, pero ya lo entenderás, ¿no? Al final, la visión que tenemos todos del mundo, la forma de ver la vida es muy subjetiva, ¿no? Y nuestra verdad es muy subjetiva siempre. Eso en cualquier investigación. Cuando tú intentas encontrar un testigo y no un documento, el testigo, la visión del testigo puede estar absolutamente distorsionada, ¿no? Los dos podemos estar en una cena, escuchar lo mismo y creer que hemos escuchado una cosa distinta. Y solamente existe una verdad, que es la que pone en una sentencia judicial, cuando hechos probados, y en los hechos probados te determina determinadas cosas y es inamovible. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, en cuanto esa sentencia es firme, los hechos probados son que eres un delincuente o no lo eres, y no hay más. Y eso no se puede mover, y la verdad judicial es la única verdad que existe de forma férrea en nuestra forma de convivencia, ¿no? El resto son interpretaciones de un mismo hecho.
Els hem posat molt en dubte, els jutges, ¿no? I el que sentencien, per exemple. ¿No?
Bueno, esta mañana tú entrevistabas a Sandro, ¿no? Sí. Y Sandro decía que una determinada juicia, sin entrar yo a valorar lo que ha dicho Sandro, ¿no? Pero bueno, la visión
corrupta o inútil, deia.
Sí, pero la visión de Sandro es su visión, ¿no? Yo sé que no hice determinados hechos de los que me acusaron y le absolvieron. Por lo tanto, Sandro Rosell no es un delincuente, y eso es una verdad incontestable. Yeah. La visión que tenga Sandro sobre lo que ocurrió o no ocurrió, no está. Hoy te lo decía muy bien. Yo quiero descubrir desde un punto. O sea, él decía que en la comisión esta de Operación Cataluña, ¿no? Él buscaba una verdad común, la verdad que buscamos todos, y yo también soy producto de las cerdadas de Villarejo. La verdad común que todos los catalanes de bien buscamos, ¿no? Que saber todas esas tropelías que realizó el Ministerio del Interior del PP en aquella época, y su verdad individual, ¿no? Y la verdad individual de él es saber quién le llevó allí. Bueno, yo a Sandro le diría dos cosas: una, que me contrate si quiere saber la verdad, y haremos una Operación Cataluña 2, que Operación Cataluña 1, que es un libro que escribí, es sobre lo que pasó en aquella época. Y la segunda es que él cree tener, todos tenemos sesgos en la vida, y él tiene un sesgo muy claro hacia determinadas personas, y a lo mejor está desenfocando y no está viendo lo que realmente le llevó ahí, ¿no? Que le llevó ahí algún tipo de cerdada es obvio, ¿no? Pero estuvo, lo decía él muy bien, pidió 12 veces su defensa judicial
salir de la cárcel,
y no salió hasta que la audiencia comenzó a hacer la investigación, ¿no? Él pone el foco en una juez, y a lo mejor debería poner el foco en quién obligó a esa juez a mantenerlo allí. Sí, le obligaron, ¿eh? No quiero entrar, pero tampoco conozco muy bien.
Però tu quan dius, escolta, si em contracto, jo això ho puc saber? És a dir, realment, podries arribar fins aquí?
A ver, no nos olvidemos que a mí me detienen en 2012, y 6 meses después escribo El Método y me presento en un programa que hacía Cuní en BuiTV en 2013, y digo, yo si fuese la familia, mi última frase de aquella entrevista es: yo si fuese la familia Pujol, investigaría a un tal José Manuel Villarejo Pérez, que está realizando una operación, un operativo en Cataluña, ¿no? No llego a escribir Operación Cataluña tal y como se conoce hasta 2016, y ahora estamos viendo documentación que prueba todo aquello que yo dije en 2016, ¿no? Yo tenía muy claro el por qué vinieron a por mí. y descubrí Operación Cataluña. Podría haber descubierto otra cosa, ¿no? Y estoy seguro que si Sandro se pusiese manos de profesionales, no estoy haciendo publicidad ni de mi empresa ni de mí mismo, ni quiero que Sandro me contrate, ¿no? Pero si Sandro se pone en manos de profesionales, él dejará el sesgo, ¿no? Quien se defiende a sí mismo, quien investiga para sí mismo, al final tiene muchos sesgos y tiene mucha subjetividad y es muy difícil llegar a encontrar la verdad. Y para mí la investigación, si yo llevo 30 años en este negocio, la investigación más complicada para mí ha sido descubrir quién fue a por Método 3 en 2012 y demostrar tot aquello, no? I de demostrar tot aquello, al final, és Operació Catalunya.
Tu segueixes arrossegant els efectes de l'Operació Catalunya perquè aquest mes de maig el jutge Joaquín Aguirre va imputar Villarejo arran de la denúncia que vas fer, que volies demostrar que la detenció i el registre que van ser objectiu de l'Operació Catalunya en el cas de Método 3, i Aguirre va citar a declarar a Villarejo.
Sí, lo ha citado a declarar, luego lo ha parado. Yo he tenido una gran mala suerte, que es el juez Aguirre.
Yeah.
Yo no le pondré los adjetivos que pone Sandro a la mela, pero yo sí te puedo decir que ayer, creo, la Audiencia Provincial de Barcelona dijo que el juez Aguirre actuaba en fraude ley, ¿no? No sé cómo puede haber un juez en Cataluña, en España, bueno, es igual, en una democracia al que sus superiores le dicen que actúa en fraude ley y sigue ejerciendo, no lo entiendo. Se jubila ahora y ya le han quitado Bolov de las manos, que yo dije de Bolov hace cuando salió en un programa de televisión, creo, dije algo así como que allí había corrupción porque una pata de Bolov provenía de una investigación ilegal que le hizo el Cuerpo Nacional de Policía a Xavi Viñals, y con posterioridad a lo que yo dije, están juzgando a Villarejo en la Audiencia Nacional en una pieza separada por Viñals, ¿no? O sea que también acerté en su momento.
I ara amb la de Marco Company, què és el que feu? En quins àmbits treballeu?
Yo nunca he dejado de trabajar en lo mismo y siempre he trabajado en lo mismo, ¿no? Yo me dedico al fraude empresarial y todas las investigaciones alrededor de fraude empresarial, y sobre todo, por mi formación jurídica, realizo mucha investigación de lo que se llamaría soporte de litigio, ¿no? La ayuda a los abogados a probar o a defender determinadas posiciones, ¿no? El ejemplo claro es lo que salió la semana pasada, ¿no? De una querella que el NASTIC había interpuesto contra un árbitro. Pues bueno, eso, ¿no? Demostrar determinadas situaciones del mundo judicial con pruebas, ¿no? Y esas pruebas son las que yo llevo aportando a los juzgados durante 30 años. Por lo tanto, escribir un libro al final a mí es mucho más sencillo. Clar,
que tota l'altra feina que fas. Exacte. Perquè ha canviat molt la feina dels detectius?
Sí, el trabajo de los detectives ha cambiado tanto que yo en estos momentos estoy montando una pata nueva de mi empresa, ¿no? En lo que es el ámbito de la investigación más digital y menos real, ¿no? Al final, el detective tiene que hacer esa transformación y esa evolución, la misma que estamos haciendo el resto de la sociedad.
Sí, no tant un seguiment personal, per exemple, com ens podíem imaginar d'un detectiu.
Sinó un seguiment en redes, digital. ¿No? Si tú calcula cuántas horas tú puedes estar al día, me da igual, ¿eh? consumiendo digital, o sea, consumiendo streaming de radio, streaming de televisió...
Moltes hores.
Se calcula entre 6 y 7 hores.
El rastre digital és molt important.
En estos momentos, cualquier investigación que yo hago lo inicio con lo que se llama una huella digital, ¿no? El rastro que hemos dejado cada uno de nosotros, con todas las personalidades digitales que hemos dejado cada uno de nosotros, con todos los emails que hemos dejado cada uno de nosotros, en fuentes de datos abiertas. O sea, no estamos hablando de hacer investigaciones profundas.
Entrar comptes de manera ilegal, ¿no? Estem parlant de tot d'una manera legal y pulcra.
Claro, y si yo me encuentro que, yo qué sé, para utilizarme a mí, ¿no? Si Francisco Marco tiene una cuenta de Gmail que es Francisca Marco, pues tendré que investigar porque me transformo yo, ¿no?
A banda de Villarejo, diguéssim, ¿t'has sentit mai perseguit o seguit o espiat?
No. Que, a ver, no. La afirmación rotunda es no. Que yo sí tengo la sensación de que, como yo soy la persona en Cataluña que maneja más información del ámbito privado, o sea, es decir, la policía maneja información de determinado tipo de ámbitos, los Mossos otras, el CNI en la antena que tiene en Cataluña otro tipo, y de manos privados, es decir, de empresariado, el que maneja más información soy yo. Y que Es obvio que los servicios de inteligencia, los servicios policiales querrían tener esa información también. Por lo tanto, no es que me sienta espiado, pero sí que yo tengo que vivir en una protección de mi vida personal muchísimo más estricta que cualquiera de vosotros, ¿no? O sea, yo tengo que cambiar mi móvil cada año y trinchar el anterior para no tener el suficiente rastro en mi teléfono, aunque yo tengo todas les precaucions del món, utilizo VPN...
Això, mira, jo una vegada vaig canviar de telèfon en dos anys, tres cops, una cosa així, de número de telèfon, perquè hi rebia unes amenaces i després no sé què, bueno... I la policia em deia que això vigilés perquè és un primer símptoma del delinqüent.
Bueno, claro, el...
Que el delinqüent es veu que és el que fa sempre, va canviant els,
sí, però,
els telèfons. Que la policia això ho detecta de seguida i ho poses com a alarmes.
Sí, però jo no canvio de número, jo canvio de terminal. No?
Ah, el terminal.
Claro, yo el número lo tengo desde hace 20 años, el mismo número, y nunca he cambiado, pero es obvio, los delincuentes...
Van canviant de telèfon cada...
Tú cuando ves en una mesa que alguien tiene tres o cuatro teléfonos, terminales de teléfonos, lo primero que tienes que pensar es qué hago yo en esa mesa, ¿no? Porque esa persona...
Quin d'aquests telèfons està gravant.
Exacto.
El Francisco Marco, a banda de publicar llibres, El Sumario, que avui ens ha presentat al Matí de Catalunya Ràdio, el 2 de desembre va estrenar un podcast a Podimo, El Método, que és un, per cert, dels més escoltats ja en aquesta plataforma, i on cada dilluns surt un nou episodi.
Ronnie Mart era, repito, el trompetista de la Filarmónica de Barcelona. La prensa se hace un eco brutal, ¿no? Las portadas de entonces, o las noticias de entonces, era paliza al trompetista de la Filarmónica... El trompetista de la Filarmònica denuncia a la policia, se monta un escàndalo mediàtic mayúsculo.
I parla de diferents mètodes que s'han anat seguint en cada cas, mediàtics sobretot, que han seguit per resoldre, com per exemple el cas de les estafes de la Veneno. Quants hi haurà en total d'aquests capítols?
12.
12. Mm-hmm. I el criteri que has seguit per triar-los?
Me vino una productora, me planteó el proyecto, ¿no? Me habían hecho una entrevista en un podcast y me plantearon el proyecto y me dijeron, oye, elige 12 temas, y yo elegí 12 temas poco conocidos, salvo Villarejo, ¿no? Pero, por ejemplo, La Veneno. La Veneno era una persona que todo el mundo sabe que acabó en prisión, pero no se sabía que acabó en prisión. Sí salió un artículo en Interview en una época determinada, pero no se sabía que acabó en prisión por una investigación privada, ¿no? Por una estafa a una compañía de seguros, y que detrás había una agencia de detectives. Y entonces simplemente he cogido 12 capítulos y explico los métodos de investigación que se han seguido para llegar a una resolución, ¿no? En este del trompetista, el corte que estabas...
Sinfónica de Barcelona,
sí,
¿no?
Que estabas poniendo. Era una investigación de un fraude en la compra de un vehículo, ¿no? Y detectamos quién era la persona que había cometido el fraude, y cuando se denuncia a la Policía Nacional lo va a detener, se equivoca en la detención y tienen una trifulca con la persona con la que se ha equivocado. Y al final acaba saliendo en toda la prensa que la policía le da una paliza al trompetista de la Orquesta Filarmónica de Barcelona. Pero lo más maravilloso del tema es que luego el trompetista este se larga a Estados Unidos e intenta denunciar a la policía por la paliza y decir que había dejado de tocar la trompeta por culpa de esa paliza. Y nosotros nos desplazamos a Chicago, lo investigamos y demostramos que el tío estaba montando un nuevo disco, ¿no? Entonces, aquel sí que es...
Acabó.
Es un círculo cerrado de los temas. Pero no son temas, claro, imagínate los temas que hemos realizado en todos estos años, los cientos y miles de temas que hemos realizado, y he escogido unos cuantos que me hacían especial gracia por algún tipo... Yo es que creo al final que cuando hago libros, cuando, en este caso el podcast, etcétera, etcétera, utilizo mucho las emociones, que es lo que no puedo utilizar en mi vida profesional, ¿no? Yo soy muy emocional, claro, en la vida personal,
sí, sí.
Y muy poco en la vida profesional.
Sí, sí.
Y entonces, aquellos temas que me dejaron algún tipo de emoción, para bien o para mal, son los que he estado desbrozando.
Aquí lo interesante sería la autobiografía, ya directa, ¿no?
Sí, mira, una vez Javier Nar,
el ex eurodiputado,
sí, sí. En una boda me dice, coño, Paco, ¿cuándo vas a escribir tu biografía? Y digo, es imposible, no la podré escribir nunca. Y dice, hombre, pero déjasela a tus hijos como herencia. Y digo, no, hombre, tío, yo putadas a mis hijos a estas alturas no les hago. No. Yo guardo los secretos de mis clientes como el mayor tesoro. Cuando la detención de la Camarga, lo único que me preocupaba era que los secretos de mis clientes estuviesen protegidos. Para mí eso es lo fundamental, tanto en un periodista como sus fuentes, como yo, con mis clientes, lo más importante que hay. Y no jamás podría escribir una biografía sin explicar la realidad, porque entonces sería una biografía bufa, ¿no? Y no.
Francisco Marco, moltes gràcies per acompanyar-nos. És un bon regal per aquestes festes. Si voleu llegir aquesta novel·la històrica que ens ha presentat El Sumario, la recomanem avui des del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies i bones festes.
Gràcies i bones festes.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Benvolguda Energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull. A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda Energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Aquestes festes regala BCN Clàssics. Sorprèn els teus amb el nostre abonament de 5 concerts per només 121 euros.
Gaudiu de la millor música clàssica amb Gustavo Dudamel i la London Symphony Orchestra, els 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín, Midori i l'orquestra de la Suisse Roman i molts més.
Més informació a bcnclassics.cat.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't, tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Tornen els supertecnopreus del Corte Inglés. 4 dies amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i grans electrodomèstics.
Aprofita-ho i regala portàtils, mòbils, smartwatches, televisors...
O emporta't una nevera, la rentadora o el forn que necessites.
I tot amb els nostres tecnovantatges.
Fins diumenge 22 de desembre, supertecnopreus a la botiga, la web i l'app del Corte Inglés.
Consulta els models i les marques que hi participen.
El D-Hub presenta la nova exposició 100 objectes d'IKEA que ens hagués agradat tenir a Vinson. Un diàleg entre el disseny escandinau i el disseny mediterrani i un homenatge a l'emblemàtica botiga barcelonina. Fins al 23 de febrer el disseny Hub a la plaça de les Glòries. Ajuntament de Barcelona.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. I ara... entrem al búnquer.
Podem sortir de fons o com si fos ahir?
Tot serà que no aconsegueixin aquest somni.
Jo no el tenia, però vaja, si vols
no,
fer-ho, fem.
No, faria il·lusió que sortíssim. Podríem sortir tots tres darrere, comprant fruites a darrere.
Vale.
Però és que...
Estàs per allà molt d'hora.
És igual, no he dit...
No, fem una cosa.
Què?
Que sortim un dia, des d'aquí, sí. La gent del com si fos ahir. Que ens feu sortir...
Perquè es fa mandra venir.
Ens feu sortir un dia que hi hagi un personatge que està mirant la tele i estem nosaltres a la tele.
Mira, fem-ho així.
Fem-ho així.
Fem-ho així. Tots
ni per tu ni per mi.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres. A la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Aquest Nadal regala la nova novel·la de Julia Navarro, El nen que va perdre la guerra. La història d'en Pablo, un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. Una novel·la potent i emocionant de Julia Navarro. Publicada a Rosa dels Vents.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Uau, Joan, si portes ulleres noves.
Són d'Òptica 2000. M'hi vaig fer la revisió visual gratuïta i vaig aprofitar el 50% en ulleres graduades.
De veritat?
Sí, i a més ja tinc els regals de Nadal. Ulleres de sol per tothom. Ara tenen uns preus boníssims.
Doncs me n'hi vaig per aprofitar. aprofitar-los.
Els trobaràs al Corte Inglés i a les millors ubicacions. Demana cita a òptica2000.com.
De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però... Vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. El dinar, sopa i carrebossada.
Era arrebossada per en Marcos o l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia. De dues del migdia a quatre de la tarda. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Òscar Fernández.
El matí de Catalunya Ràdio.
Molt bon dia. Sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
San José al Niño Jesús.
Cada vez se oye menos la palabra Navidad.
Bones festes a tothom.
Incluso se está dejando de contar los años desde el nacimiento de Cristo.
És que no pot ser, pobret.
Se hace como si no existiera.
Ha estat a punt de morir-se, per haver-se matat.
S'inspira en esta ocasión en pueblos antiguos.
Me'n vaig cap a Tunísia, que tinc una casa a la platja.
Y en el corazón del Belén de Sol, una pequeña isla rodeada de agua cristalina.
Sempre seu benvinguts i aquí és casa vostra i no mai us falta de res.
Avui és dijous, 19 de desembre, nascut l'Almendra. Hora dels temes pendents, el matí de Catalunya Ràdio. Serà en Joan Carles Roig, Jordi Amat, Joel Díaz, bon dia.
Bon dia.
Què ens queda pendent a aquesta hora?
A aquesta hora tenim pendent...
Sap alguna cosa del Rafael?
No, tampoc ho he estat investigant gaire.
No va ser un ictus,
doncs ja em quedo més tranquil.
No és viu.
És viu? Sí, segurament sí, és viu.
La televisió ha dit avui que no va ser un ictus.
Ja no el tornarem a veure.
Què devia ser?
Però no, que li agrada el Rafael, a vostè, Armínia.
Bueno, una mica sí. Era franquista, sí, aquestes coses, però bueno, en aquella època, bueno, totes li haguéssim fotut una rambada.
Va, sí, eh?
I ara que ve Nadal, doncs pues me'n recordo del tamborilete.
No, tamborilero.
Tamborilero. El tamborilero. El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde surrón. Rapatamplam, rapapompam. Allí donde estés, Rafael. Que sepas la de veces que havia soñado que me hiciera ropa pom pom.
Prou.
Ai, sí.
A veure, com anava dient, si no us fa res, avui tenim pendent a abordar el tema dels Mossos d'Esquadra que assumiran la vigilància de ports i aeroports, una tasca que assumeix ara la Guàrdia Civil. I també parlarem del Nadal, perquè Isabel Díaz Ayuso s'ha convertit en la defensora número 1 d'una tradició que considera amenaçada per part d'aquestes persones sense ànima, sí, que diuen coses com bones festes.
Armínia, i recorda que estic aquí també amb el meu tete. Què passa, Xavi?
Què passa?
Avui ens acompanya DJ Carlos Bayona, senyor.
Sóc la imitació o sóc el de veritat?
Tu ets el de veritat, Carles.
No, la veritat.
Bueno, no sé, a veure la imitació.
Jo sóc el Juan Antonio.
Ja ho sé, ja conec la veu, si és la meva teixa que la meva.
Exacte, som bessons. Sí, des que vam néixer que tenim la mateixa veu.
Bueno, sempre us han confós, no, Carles?
Sempre.
Sí.
Menys quan et truquen per vendre alguna cosa, que pensen que en sóc una noia, sempre em diuen senyora. Però...
Sempre et diuen senyora.
Sempre.
A mi també passa, sí.
Però sempre. A tu també passa,
sí,
no?
Sí, sí.
Home, clar, us ha de passar els dos.
Sí, sí.
Em truca l'Scarlett i li dic, bueno...
Bueno, avui ens fa molta il·lusió avui que ens acompanyis, Carlos, perquè avui ens acompanya com a DJ. Farem una... Què ens posaràs? Has vingut aquí amb...
Jo vinc a que demaneu, no sé. És que no tinc ni idea de què he vingut a fer.
Ah, no, però és que un DJ és això.
Ho he portat tot, però bueno.
O sigui, tu estiràs posant cançons i anirem una mica a la festa.
Ah, si voleu, sí.
Sí, sí, sessió musical de l'Elenca.
Sí, home, i tant, i tant.
Has portat uns llums, també, ens has fet baixar...
Clar, fer molta
parada. Un làser pel sostre de l'estudi.
El problema serà llegir el guió, ara, però bueno, no hi haurà problema.
Jo me'n recordo quan estàvem allà a Trinitat Vella, que tot el dia estava amb el xumba-xumba. Pues avui xumba-xumba, tio.
Avui xumba-xumba.
Ja està.
Vinga.
Podem provar una mica, a veure com...
Sí.
A veure.
Jo us posaré el que posaria normalment. Perquè avui estic al Ratmataza. Sempre estic els dijous al Ratmataza, a la Matanga. Sí. Doncs si jo hagués de posar una Nadala, jo posaria aquesta. A veure què tal sona aquí.
A veure.
Bueno.
Això
sí que és el meu germà.
Segur que la
coneixem, mira. Oh, yeah!
mica, home.
En Burrito Sabanero.
DJ Payona.
En Burrito Sabanero.
Mare, home!
Aquesta és nova, eh?
Sí, aquesta m'agrada molt, eh?
Està
molt guapa. Special!
Minion, no t'escolti.
Ja ho veig, sí, eh?
Dale, dale, un poco de... Dale.
Jo vull un cubata ja, eh?
Si vols, ja partim, eh?
Jo vull un Jaggermaster, eh?
Què més voleu, què més voleu?
Ah, podem demanar cançons.
Bueno, ja. Sí, jo he preparat
el noi de la mare, el noi de la mare.
El noi de la mare sí que en tinc alguna.
És el noi de la mare, ja.
Home, sí, no tinc la versió bacala, però puc posar aquesta, mira.
A veure.
Mira.
Ara ve el canvi, eh? Això és important.
Vinga! A veure si sabeu qui és.
Oh! Calleu, ja va.
La sabeu.
Sí, home, clar que
sí. Sí, la canta, aquí la canta, home, és molt conegut.
A veure. És que de moment no està cantant ningú.
La tirem cap endavant o què? Va, que canti, va, canta.
Calli. Calli, Hermínia. Otxe! Ja fins que valda.
Otxe!
La gent està abandonant la discoteca.
Una mica inspirada.
És el final, pel final.
S'està cuidant resmetes.
Tinc una altra versió que...
A veure.
Anem a aquesta.
Canvia de música, atenció.
La tirem cap endavant? A veure com sona això. S'ha trencat. Vinga!
Eva! Ara, la rumba, ara! No faci palmes, Hermínia, que vostè és catalana. Els catalans no sabem fer palmes. Vale.
I que n'és treta d'una donzelleta.
És boníssima, Tete.
Molt bona, no?
És molt bona, m'agrada molt.
No ploris, no manyaneta la mare.
Anem a un clàssic o no?
Vinga.
Anem a un clàssic.
Anem
a un clàssic, a veure.
Va.
Ai.
Vinga, eh?
Això que sona, el pastoret.
El vídeo pot parar de tocar.
Sardana i tot, eh? Què? Té una mica de sardana.
Sí.
Ai, algo, ah. Algo, ai.
És un paso doble.
És culer, és culer, és culer.
25 de diciembre, fos.
Ja, per què no passo, eh?
És el... És el Manolo Escobar.
Un
querubí, eh?
En una noche muy fría, hijo de Dios y María. Fum, fum, fum.
Vamos, justo.
Otra.
Eva.
Una altra. Aquesta és més llarg. Aquesta, tira una mica cap enrere, perquè a mi em sona la cançó dels mosqueteros, quan comença. Ja veurà, mira.
Mosqueteros.
Era uno, dos y tres.
Eran uno, dos y...
Dos y tres, los famosos mosqueteros. El 25 de desembre, fum, fum, fum.
És bonic, és bonic.
El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet ros i blancat, ros i blancat. Fill de la Verge Maria, ha nascut a una establia. Fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet ros i blancat, ros i blancat. Fill de la Verge Maria, ha nascut a una establia. Fum, fum, fum. Aquí dalt de la muntanya.
Comencem
això,
atenció.
Vamos!
Ara va!
Vamos.
Deixeu sentir una mica la música.
Ara ve.
Baixa!
Marxa!
Ricardo!
Però bueno, però què és això?
Ja, és que el Tete és increïble. El Tete és increïble. M'encanta.
No, és que a mi em venen ganes de fer coses il·legals. Ricardo Estrell. Il·legal.
Fem-les!
S'ha de fer fort. Marxa!
Cubata, s'han arribat ja.
Som a la Via Catalunya Ràdio.
Ho sapigueu, eh?
Armínia, què estàs nifant? Armínia.
Sucre,
l'Armínia.
A veure, Carlos Bayona, avui ens ha vingut a posar una sessió.
Jo no puc treballar, sí, home.
Això ho paguem tots els catalans.
Sí. Dues preguntes, una important. Què fas fins a les dues? Perquè avui hi ha pica-pica de Catalunya Ràdio.
Sí,
és veritat. Crec que podries estar... Un moment, que arriba Sílvia Coppola.
Que porti el divan, també.
La Bayona, fot-li.
Hola, què tal?
Hem treballat, Coppola. Carlos Bayona, Sílvia Coppola, us coneixíeu?
No, no tinc el plaer, encantat.
És el germà, del Juan Carlos.
Família.
Ah, molt bé.
Sílvia, preparada per ballar? Sí, home, sí.
Home, i tant que sí.
Vinga, Bayona, fot-li.
Una altra?
Una altra.
Però, Sílvia,
però Ricard... continuem Nadales o no?
Sí, Nadales.
Ai, però, és que ja tan animada no tinc,
Bueno, és igual.
Posem la mateixa una altra vegada. Mira, repetem. Mira, aquesta no l'hem posat, em sembla. Posem aquesta.
Espera. A veure, com si hi hagués Coppola ballant. Vinga.
Vinga, anem a tu i jo directament.
Estàs fent classes de ball, Coppola, em vas explicar.
Tu, Coppola... Has pagat molts tiros, tu, Coppola, A les pistes de ball.
Bueno, és igual, Sílvia, que no funciona. És igual. Que ara, Galerta, que s'arrenca.
Ara ve.
Adéu. Senyors. Tornant a el que anàvem, et preguntava què feies, perquè hi ha un pica-pica de Catalunya Ràdio, podries venir a punxar músiques.
Sí, jo aquí estic.
Bueno,
no tinc res a fer.
Però
això ho cobres.
Això que t'ho pagui el director. Que el director t'ho pagui, això. Quan fa que punxes, Carlos?
Des de l'any 96. Ja fa anys que punxo, sí.
I la teva música la punxes també, la pròpia, o no?
Sí, faig música també i la punxo. Sí, és guai quan fas la teva música, no?
Home, clar.
La fem junts, el meu germà i jo.
Sí, jo l'ajudo una miqueta.
Sí, tu l'ajudes.
Aquí puja el pitch d'això, baixa la rave d'allà...
I efectes sonors també en poseu, o no?
També posem efectes sonors. Sí, ja saps que Bayona no... No, ja tenim...
El típic dinosaure.
Si et posem, et posem.
Exacte, sí.
Jo he vist a l'Spotify, Carlos, que tens una cançó que es diu You Are Gold.
Sí.
Té més d'1 milió de reproduccions.
Perdona, que aquest pensi.
Un milió,
Hòstia. Un milió, tio,
amb això,
ràpid,
Spotify em sembla que m'ha donat 25 euros.
Amb
un milió
de reproducció.
Que s'enrotlli
Spotify. Com s'enrotlla, tio. Empresa, mare meva, Spotify.
Sí, no?
Quin fàstic, de veritat. Del Rasmatàs.
Què dit ara?
Que et pots pagar dos cubates al Rasmatàs. Home, sí.
No, jo, tinc un... jo et convido, si vens.
Barra
lliure.
Barra
lliure.
Pulsareta?
Pulsareta.
Home, per favor. Rasmatà no fem el matí, eh? Avui actues.
Avui, bueno, cada dijous, cada dijous. Avui estem allà. Avui gairebé sold out.
A quina hora és això?
Això, comencem a les 12:30 fins a les 5 de la matinada.
Quina sala.
És perfecta perquè surts d'aquí i vens directe.
I venim aquí a treballar borratxos perduts, no?
Perfecte. Exacte, però no seria el primer, tampoc, eh?
Ni l'últim.
Llavors et podem veure cada dijous.
Cada dijous
al Rasmatà. A mi hi ha 5 sales obertes. És un festival.
I punxes així una cosa, així una mica
no,
retro,
home,
revival,
no.
Ochentera,
no.
O
que... Sí, però punxo encara més dur que així.
No, ochentera també.
Dur, encara més dur.
Però els 80, tenen... els 80 t'agraden.
Els 80 m'agraden moltíssim.
No, saps què t'agrada? T'agrada que eres jove. Saps què vull dir? No, és que m'agrada molt... No, tu t'agradaves a tu mateix, jove, als 80.
Sí.
No, això, a vegades ens confonem, aquesta nostàlgia, eh?
Sí, sí, tu et passa bastant, no, Joel?
Jo estic en contra de la nostàlgia, però...
Sí.
Cap problema.
Bueno, Carlos, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
A vosaltres.
Al matí de Catalunya Ràdio. Farem una pausa i de seguida abordarem tot plegat. Sí, Carlos Bayona, senyors i senyors.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes. És Nadal i has de saber que la màgia està en tu. La veus? Torna a la planta 2.5 del Cort Inglés, el lloc on els teus somnis es fan realitat. El Cort Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Esther Pujol, directora de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ens explicarà dissabte vinent a El Suplement els principals projectes que l'AMB ofereix als ajuntaments.
Arriba la venda especial del Cort Inglés, amb descomptes de fins a un 30% en sofàs i butaques, només fins al 22 de desembre. I pots finançar-les fins a un màxim de 12 mesos. Finançament ofert per financiar el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Cort Inglés Ponés. A la botiga web i app.
Senyores i senyors, bon dia. Ja és Nadal a Catalunya Ràdio.
Com cada any,
senyores i senyors,
torna a ser Nadal.
Però que torni a ser Nadal no vol dir que sigui el mateix Nadal.
El 23 de desembre celebra el Nadal amb Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Ens acompanyaran els protagonistes del musical El dia de la marmota.
Gaudirem amb les actuacions de Blaumut, Dorian, Els amics de les arts, Damari Gelabert, Su...
I tota la colla de Catalunya Ràdio.
El 23 de desembre, a partir de les 11 del matí, celebra un Nadal diferent amb Catalunya Ràdio des del Teatre Coliseum de Barcelona.
Torna a ser Nadal, però no serà el mateix Nadal de sempre. Serà diferent.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Vols saber de veritat què és la màgia de Nadal? És ser exactament tal com ets, però que la teva família et vulgui al seu costat, encara que siguis un gran torracollons.
Sort que torna el doctor Martin. Especial el doctor Martin. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Gràcies, per ara ja hem acabat.
I a partir de dilluns, cada tarda, descobreix quins van ser els seus primers pacients.
Per Nadal, a les botigues del barri hi trobaràs de tot. Des dels galets de l'àvia, fins als torrons més dolços i els regals més especials. Aquestes festes, practica la compra de proximitat i el consum responsable. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon comerç i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina Centre de la Imatge presenta Poesia, Tipografia i Comunicació de Masses de Josep Iglésies del Marquet, pioner del mail art, el collage i la poesia concreta i experimental a Catalunya. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya arrenca el 2025 amb la Pastoral de Beethoven i la Sinfonia número 99 de Haydn. Els joves músics compartiran faristol amb el grup de referència Band d'Art el 4 de gener a l'Auditori de Salou i el 5 de gener a l'Auditori de Barcelona amb el concertino i director Gordon Nikolic. Més informació a jonc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
els oients pendents les 24 hores del dia.
Després d'aquesta sessió de Carlos Bayona, que ens ha encantat.
No, no, ha sigut... Sí. Bueno, jo encara estic emocionat, nois.
Nosaltres també. Anem a escoltar consultes dels oients al 635-36-0609. Per exemple, Lluís de Sant Cebrià de Vallalta.
Ben trobat, Joel Díaz i resta de companyes i companys. Mm. A veure, jo tinc una situació o circumstància de tipus automobilístic.
Molt bé, Lluís.
Jo, com vaig per autopista, no m'agrada córrer, bàsicament perquè som tot de gestres i perquè contra més corres també més gastes. Per tant, aquests dos condicionats em fan
molt bé, Lluís,
que no m'agradi córrer, la consulta? Vaig per la meva dreta, amb 100, 105, 110, mm-hmm, i normalment amb una velocitat estable. Sí, carai, Lluís, cotxes d'avui en dia, això, si t'ho permeten.
Persona prudent.
Doncs et trobes moltes vegades cotxes que van pel mig, encara van més lents que tu, van a 90, 85, 95. Llavors, segons la normativa, t'hauries de posar al mig, després anar a l'esquerra, jugar-te la vida, perquè hi ha gent que sí que van a 140 per l'esquerra, tornar anar al mig i tornar a la dreta.
La consulta.
Bé, jo això no ho faig. Jo vaig amb els meus 100, els meus 105, sí, i el passo 100, per la dreta. 105. Sé que no puc fer-ho, però no estic disposat a jugar-me la vida d'aquesta manera, perquè hi ha una persona que va pel mig quan no li toca anar.
S'entès.
Ja sé que tampoc és legal ni una cosa ni l'altra, però davant la meva, diguem, supervivència, prefereixo continuar anant per la dreta.
Una mica dramàtic, Lluís, àgil.
I si aquest senyor o senyora es doni compte...
Ara ve la consulta.
I es posa a la dreta, crec, o no, cosa que normalment
senyora,
no passa.
Ara,
no sé com ho veus i no sé si hi ha alguna solució al
respecte. La consulta és com ho veig.
Vinga, salut.
Salut.
Salut, salut, Lluís. Que Déu et conservi a tu la vista i a mi la paciència. Sí, moltes gràcies, Lluís, i molts records, per ser, a Sant Cebrià de Vallalta.
Sí, senyor.
Una de les capitals mundials del maduixot.
Sí.
Compreu maduixots, mireu que siguin de Sant Cebrià de Vallalta, perquè són els millors. Jovany, no miris amb aquesta cara. I no us perdeu, sobretot, la fira del maduixot que fan l'últim diumenge d'abril a Sant Cebrià de Vallalta.
No gentrifiquis.
Ara anem
Ja has estat, Carlos, a Bayona, que encara estàs aquí.
Sí, cada dissabte estic allà.
Sí, menjar maduixots. A tu t'agrada el maduixot, que sí, sí, Carlos Bayona. Perfecte. Sí,
agafo un maduixot, jo,
Sí.
Jo tampoc amb maduixot, sí.
Jo també. Sí, a les matars agafes tu maduixots. Escolta'm,
vas a la consulta... És el real, eh? Ho dic perquè no ens confonguem. Que està...
Bueno, però és un catxondo igualment.
Això sí, però
assumeix la conya amb total normalitat. Li contesto a Lluís o no?
Sí, clar.
Mira, no sé si us heu fixat, les consultes són com els gossos. S'assemblen als seus amos, encara que la consulta parlés de qualsevol altra cosa, només pel to de veu i el ritme, ja pot saber que Lluís és un home extremadament prudent i reflexiu, segurament aficionat a fer maquetes en miniatura de vaixells i després fer allò de ficar-les en una ampolla amb molta cura i precisió. Sí. Jo crec que a Lluís li agrada fer això. O és un gran aficionat als trens i té muntat al garatge una reproducció a escala del Transsiberià i els dissabtes al matí es posa el seu gorret de maquinista i els fa funcionar i fa xu-xu. Sí. Això és, aquest és el Lluís. En fi, sigui quin sigui el seu hobby, el Lluís té un problema i és que no sap què fer amb la gent que circula pel carril del mig. No seria massa original la consulta. Són àmpliament odiades aquestes persones, que són les mateixes persones que volen entrar al metro abans que surti tothom, que a la vegada són les mateixes persones que et conviden a sopar i et demanen que portis tu el primer plat, que resulten ser les mateixes persones que no reciclen perquè diuen que després allò els camions ho barregen tot.
Sí, fiquen tot allà mateix.
Aviam, Lluís.
No val la pena. Sí.
Lluís, no, Armínia, no és així. No és així. Lluís, aquesta gent el que hem de fer és educar-los. Els hem d'ensenyar d'adults el que no els van ensenyar a casa de petits, perquè segurament ja venen d'una llarga nissaga de cretins i d'egoistes, i simplement els avances per l'esquerra o per la dreta, tant li fot, aquesta gent no haurà après res si només fas això d'avançar-los. Què hem de fer? Els hem de fer saber que s'estan portant malament. Com ho fem? Si no hi podem parlar, com es parla de cotxe a cotxe, Jovany? Amb el clàxon i les llums llargues de tota la vida de Déu. Per tant, Lluís, la pròxima vegada que trobis un d'aquests egoistes al carrer del mig, el que has de fer és posar-t'hi al darrere, molt a prop, i quan pràcticament estigués al límit de xocar, llavors comences a fer-li llargues i tocar el clàxon fins que s'aparti. Llavors l'avances, quan estàs a la seva alçada li fas el fuck you, amb el dit, el mires fixament mentre fas el signe també de tallar-li el coll, li dius, tinga puta, així com marcant molt les vocals. Ja sé que no és el teu estil de fer les coses, Lluís, n'estic convençut, però crec que ha arribat el moment de passar a l'acció.
En Lluís Giró, no tenim temps a la cançó.
Era bona, sí, eh?
Era bona.
Mina de
Barceló, Júlia Rodés.
Mi burrito sabanero y camino.
Aquesta. Demà ens la portes.